Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les tietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Minuts que passen de les 5 de la tarda. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Estupenda.
Com sempre.
Sí.
Què, la calor?
Pues no la porto bé, jo, la calor.
No, eh?
No, ja t'ho vaig dir.
No és que uns dies
calor...
que apreta, no, i avui no. En especial.
Re, de casa al casal i del casal a casa. D'aire condicionat amb aire condicionat.
Clar, 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 clar.
I ja està.
Consol Rovira, què tal?
Hola, bona tarda.
Com ho portem, això?
I ha arribat apuradeta, eh?
Mira, mira, ara per TV3, que tenim la tele posada aquí, estan donant temperatures, clar, a Organyà 41 graus, a Artés 38, a la Seu d'Urgell 39, és una borrada, això. És una borrada.
Diuen que encara en farà més, eh? Sí.
I Barcelona, quants en tenim?
29.
29 graus, sí, senyora.
No, però hi ha molta humitat, i també.
Sí. Clar. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Jo molt bona tarda, moltes gràcies, i molt bé. I molt contenta, perquè ella no t'ho dirà, però el dissabte vam estar veient a la nostra companya Consol.
Artista.
Sí o no?
Cantant al Palau de la Música.
Compte, sí. Això.
Ole.
Mira, fem una cosa.
Ole, ole.
Consol.
No faràs cantar, eh?
No. Tranquil·la, que no et faré cantar, ni se m'ha passat pel cap. Però és pensar una cançó pel final del programa.
Va,
9 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda i avui tenim una convidada molt especial, coneguda per haver presentat més d'una desena de programes al llarg de la seva carrera i ser una de les persones que més hores de directe ha fet a la televisió. S'asseu avui als micròfons de La Caravana de Ràdio Estel, la periodista i presentadora de TV3, Maripau Huguet. Amb 59 anys s'ha posat al capdavant de programes com El Mag Magazine, Bon Dia Catalunya, Dies de Tele, i una cosa que no tothom pot dir... ha tingut dos programes amb el seu nom, L'Hora de Maripau Huguet i En Directe Maripau. Tot i això, a banda de la faceta de presentadora, també va tenir temps de fer les seves petites aparicions en sèries tan mítiques com El Cor de la Ciutat, Nissaga de Poder o Plats Bruts. I el seu somriure, humor i el seu accent tan característic la van portar també a presentar Cavalcades de Reis, Nits de Cap d'Any, La Marató de TV3 i tot plegat també l'ha portat avui fins aquí. Amb les tietes, Maripau Huguet, què tal? Bona tarda.
Molt bé, estic molt ben acompanyada, sí, estic encantada.
Joan, t'has descuidat una cosa.
Digue'm.
Del ball.
Moltes.
Que balla molt bé. I en Bojos pel ball.
També.
Mira. Aquest sí que va marcar molt,
exacte.
Eh?
També. Sí. Parlant de música i de ball, Maripau Huguet, que ens ha triat aquesta música. I'll make a brand new start of it in old New York. If I... Maripau, per què aquesta cançó?
Quan em diuen quina cançó t'agrada i quina música, amb quina música t'agradaria que et presentessin, sempre dic el New York del Frank Sinatra, perquè, és clar, la música m'agrada molt, m'agraden moltíssimes cançons, i penso que aquesta és una cançó que és molt, que a part de ser molt maca, per ballar és fantàstica. És com una rumba bolero molt bonica, i a mi sempre que sona, si tinc una persona amb qui pugui ballar-la, és que em fascina ballar aquest tema, perquè és molt marcat, pots jugar molt ballant, diguem, pots marcar molt bé els passos, pots fer figures, i perquè el Sinatra és la veu, i a mi tota la vida m'ha enamorat el Frank Sinatra.
Sí, eh?
Sí.
Ets molt fan de Sinatra.
Sí, et dic el New York, però podria dir el, no sé, el My Way, el Angels... És que n'hi ha tants, n'hi ha tantes,
moltíssimes.
Sí, sí. I m'agraden totes les que són cançons de musicals, perquè ara faig teatre musical, i llavors estic veient i estic escoltant molts musicals, i en fi, és que n'hi ha moltíssimes.
Ara en parlarem d'això, del teatre musical. Però a veure, Maripau, ja ho hem dit al principi, ets una de les presentadores que més hores de directe ha fet. Tota experiència que t'han ofert, sempre l'has agafat? Sempre has dit que sí?
Sí, et diré que sí, perquè quan s'acabava un programa, l'altre dia parlàvem amb companys de TV3 que em deien, tu no has fet mai cap proposta a TV3 d'un programa, d'un espai, i jo els vaig dir, no s'ho creien, els vaig dir, no ho he fet mai, perquè no he tingut la necessitat. Quan just estàvem acabant un programa, em cridaven des de la direcció i em deien, mira, aquest programa l'acabem, perquè tots els programes s'han d'acabar, encara que sempre et sap molt greu acabar un programa.
Sí,
és com un fill que vas tenint, de cop i volta et diuen s'acaba, no?
Jo li dic el bitxo.
El bitxo.
Amb aquest programa li dic el bitxo.
És...
Sí? Sí, el bitxet, el bitxet. Jo me l'estimo molt.
Però és que és això, doncs tots són uns bitxets. I llavors sí. Et sap greu perquè encara que entens que bé... Arriba un moment que dius, bé, per variar-ho, per canviar-ho, però tu mai penses que n'hi ha prou. Tu dius, podríem seguir, no podríem seguir. I cada final, jo m'he fet un fart de plorar, perquè em sap molt greu deixar allò. Però llavors, de seguida t'ofereixen una altra cosa i dius, ai, doncs això també em ve de gust fer-ho. Llavors no hi ha hagut mai, només quan em van proposar fer el Bon Dia a Catalunya, jo vaig arrufar una mica el nas només per una cosa. Primer, em feia molta gràcia pel fet d'obrir Franja del matí. Segon, perquè no havíem treballat mai, ens coneixíem de la tele, com a companys de tele, però no havia treballat mai amb el Ramon Pellicer. I ens feia gràcia a tots dos provar aquesta aventura. Però jo pensava, això de matina tant, és que no ho portaré gens bé, perquè jo era a un nocturna, és a dir, tota la meva vida he estudiat de nit, he fet tot de nit, sempre m'ha agradat anar-me'n a dormir tard, i quan jo vaig començar a calcular a quina hora m'hauria de llevar... I em sortien, que eren les 4 del matí, els hi vaig dir a la direcció, jo no us asseguro que em llevi. Tenia tal pànic que em posava, vaig tenir sempre 3 o 4 despertadors. No tenia mòbil aleshores, per tant no tenia l'alarma del mòbil. 3 o 4 despertadors i la ràdio despertador. Per si de cas, és que era pànic. Jo penso que la meitat de la temporada no la vaig descansar bé, perquè sempre estava pendent de... Tenia molt pànic de dir, si em sona... També era fàcil tornar a pagar-lo i m'adormo i no arribo. I em va passar una vegada que quan tu vas fent cada dia, per mi el meu rellotge biològic, que era quan a mi em sonava el despertador, per mi sempre era de nit. Clar. Fos hivern o estiu, les 4 del matí sempre era fosc. Clar. I aleshores, clar, regular els caps de setmana em costava molt, perquè no tenia... En aquell moment no tenia res que m'indiqués que érem diumenge o que érem dissabte. I un dia... Em vaig despertar perquè vaig veure entrar llum a la meva habitació i un sol que feia espectacular. Mira, em va agafar un atac que vaig pensar...
Ja havia dormit.
Quin dia és? Quina hora és? Eren les 9 del matí, però no sabia quin dia era, és que no ho sabia. Em vaig vestir com vaig poder, vaig anar a la tele, sense saber... És que no estava desubicada. Mira que podia posar la ràdio, però... Arribo a la tele i els de la porta de l'entrada em diuen... Però devia portar una cara de desesperació... I em diuen, però on vas? Com que on vas? On és el que el programa ha començat? Diu, Maripau, però que avui és dissabte.
Ai, pobra. Ai,
però t'agafa una desesperació increïble, eh? És aquell pànic escènic, doncs el pànic traduït a que no arribo i que el programa que està passant s'està fent, no?
Ara, si suposem, sí. Maripau, i és molt suposar, i fem hipòtesis, eh? Que a mi em diuen, ostres, l'any que ve aniràs al matí. Quin consell em donaries?
Bé, jo et diria que no passa res, que és molt agradable treballar de matí. De fet, quan es va acabar el Bon Dia a Catalunya també vaig plorar molt, perquè ens vam acostumar molt. És a dir, al matí com a la nit, com les tantes de la nit, et dona un caràcter especial, sobretot quan és aquest matí tan matí, no? Hi ha molt poca gent a la tele. Era divertit perquè quan jo entrava sortien els de la nit, diguem. I era, bon dia, adéu, saps allò? Sortíem i jo deia, en plan de broma, t'he deixat els llençols calents, no? I els altres, jo deia, bon dia o bona nit, i em deien, no, bona nit per nosaltres, no? Llavors creies com una família molt maca, érem molts, però érem pocs. La tele estava sola a aquelles hores, no? Anaves per la tele pels passadissos i tot era silenci, no hi havia ningú i només érem nosaltres. I bé, la veritat és que a mi em va agradar molt. Es crea un caliu molt especial. Vam fer una família molt maca, com la que teniu vosaltres aquí, i això és molt important quan fas. És important sempre, però quan fas aquests horaris tan estranys,
encara
és
més,
important que t'hi trobis a gust.
Sí. Ara ens ho deies, Maripau, que vas estar al capdavant de programes com Bon Dia Catalunya, L'Hora de Maripau Huguet, L'En Directe, entre molts d'altres.
Sí.
Què t'ha donat a tu sempre el directe?
Uf, és aquella adrenalina que necessites, eh? És a dir, jo no concebeixo... El Boges pel Vall va ser gravat perquè no podia ser d'una altra manera. I, evidentment, el van fer. Vam estar tot el juliol tancats a la Paloma i va ser maco. Però... A mi em faltava aquella espurna del directe, perquè recordo que aquelles escales tan precioses de la Paloma les vaig arribar a baixar per cada programa moltes vegades, perquè estava baixant l'escala, arribava al final i em deien... Parem. I jo deia, però què ha passat ara? Jo només he fet que baixar. Ha petat un foco, clar. La càmera no acaba d'estar ben enfocada. I jo els deia, però si estiguéssim fent un directe, ho solucionaríem, no passa res. Si peta un foco, ho dius i no passa res. Però, clar, en un gravat, com que tens aquell dret de poder aturar-ho, jo penso que encara t'hi abones més, no? Clar. I dius, si falla això, parem, no? I al final vam dir, per què no ho gravem com si fos un directe, en la mesura que sigui possible? Mm-hmm. Però jo torna a pujar les escales, torna a baixar-les. I clar, jo allò de dir, bona nit, però no poder dir, per exemple, avui plou, o fa fred, o fa... Yeah. Em faltava alguna cosa que em donés aquella sensació de estic realment connectada amb l'espectador perquè estic, ells m'estan mirant a l'hora que jo els estic dient bona nit, no? Això em costava, després t'acostumes, com en tot, però jo sóc molt defensora dels directes. Si els directes et donen aquella espurna, aquella frescor, aquell poder dir si passa algú pel carrer, comentar-ho, no t'atures i t'ho vas tirant, i et donen un bagatge i un aprenentatge increïble per això, per saber sortir-te'n de qualsevol anomalia, no?
Per cert, que ara ens ho deies, aquell Bojos pel Vall que es gravava la Paloma, que acaba d'obrir una altra cosa. Suposo que t'ha fet especial il·lusió.
A mi, moltíssima. Sí, moltíssima, perquè la Paloma la vam viure molt. Jo hi havia anat algunes vegades a ballar amb gent del programa, dels programes, els que érem balladors acabàvem anant a la Paloma. Fèiem celebracions, anàvem a sopar i acabàvem anant a la Paloma. Però quan vaig poder disfrutar-la tant i conèixer tots els raconets de la Paloma, és que, clar, era aquell aspecte i aquella cosa tan fantàstica.
Tinc l'ulls d'ells.
Que sí? I quan penses que allà hi han passat tantes coses en aquella sala de ball, que hi ha hagut pues, tants amors, tants desamors, possiblement també, no sé, tantes il·lusions i tantes... S'han creat segurament moltes parelles allà, fa una especial il·lusió. I la gent, quan venia de públic al Bojos pel Ball, o venien a participar-hi, disfrutaven moltíssim d'aquell espai. És que donava un encant, eh? Jo penso, i desitjo, no hi he estat des que l'han obert, però desitjo que no l'hagin canviat gaire, perquè al Molino el que li va passar justament és això.
El canvi que van fer.
Jo vaig anar a l'estrena del que era el nou Molino, i tot i que jo no havia vist mai el Molino, i aquesta és una de les coses que m'ha sabut greu, perquè tenia l'oportunitat d'anar-hi just quan ja estava a les acaballes, però mira, no hi vaig acabar anant, i quan ja van tancar-lo definitivament vaig pensar, quina pena. Però tot i així, quan vaig anar a la inauguració, com que tothom m'havia parlat tant del Molino i coneixes tantes històries del Molino, em vaig quedar no em va agradar gens, perquè vaig pensar, les coses no cal modernitzar-les, les que són tenen el seu carisma i s'ha de mantenir. I tots els grans del Molinos, com la Tania Doris, la Manya, totes aquestes, amb la Manya, que hi tinc una especial amistat, sempre m'ho diu. Ai, el Molino, ai, el Molino. L'Arnau perquè ja no existeix, no? Però el Molino ja...
El Molino era diferent.
Ja no. I la Paloma desitjo que mantingui aquella làmpara tan fantàstica, llums, aquella estructura, perquè a més, no sabia que les mides del Molino, és a dir, dit d'una altra manera, millor, l'estàtua de Colom es va fer a dins de la Paloma. Sí. Sí. I l'estàtua de Colom té les mides exactes de la sala de la Paloma.
Oh. Bèstia, això.
Sí. No sabia tampoc.
Tenia jo tampoc idea. Ho vaig saber quan vam començar a treballar-hi.
No, és que no. Sempre que escoltes Marí Pau Huguet,
sempre que escoltes persones. Jo penso que aquest tipus de programes que són magazins, que són una, jo dic una mena de containers, en el bon sentit, on hi cap tot, per mi és una universitat, és una altra carrera universitària. Jo dic que he fet la meva carrera a la universitat, però que la carrera de la vida l'he fet a TV3 pels magazins que he fet, no? Sí.
La teva carrera l'has fet a TV3 i vas començar a TV3. Mm-hmm.
Bona tarda, senyores i senyors. Obrim l'emissió d'avui dissabte, 3 de maig, amb l'edició del migdia del Telenotícies cap de setmana. Després podran veure un nou episodi de la sèrie infantil Els Barrufets. A les 4, Buck Rogers en el
7. Ara deies, Maripau, no veus, una mica veu? Com
és que estava, menys tremolar, és que estava, mira, estava així, perquè estàvem asseguts en una cadira amb una càmera trencada, no hi havia ni operador de càmera, i aquí hi havia la peixera amb tota la gent de continuïtat, no? I suposo que ni ho vaig voler veure, hi havia tots els caps que van baixar el primer dia que t'estrenes. I aleshores vaig seure la cadira, no hi havia opció de sortir d'aquell estudi, d'aquell plató, i estava com un flam. Tant és així que total estava tota l'estona asseguda i vaig donar la programació. Tampoc és que fes un programa, que això eren potser màxim un minut. Però quan vaig sortir, es va obrir la porta i vaig sortir, que bé, la gent va venir a saludar-te i tal, Mira, vaig agafar una altra cadira perquè tenia la sensació, saps, com si hagués descarregat un camió de sacs de patates?
Sí, sí.
Estava esgotada, però era, suposo, l'atenció, els nervis, i la veu, és que me l'escolta i dic, mare de Déu, però si m'estava tremolant la veu.
Tu sempre has tingut molt clar que la teva carrera era la comunicació? Més que carrera, la teva vocació era la comunicació?
Ho he anat descobrint a mesura que ha anat passant la vida, perquè jo, de fet, vaig decantar-me per filologia romànica, francesa, en aquest cas, és el que estava estudiant a la Universitat de Lleida. M'agradava molt, és veritat, reconec que m'agradaven molt els mitjans, perquè a casa meva, aleshores, no hi havia tele, quan era petita, la tele va entrar tard a casa. Jo demanava molt la tele als meus pares i ja arribarà la tele. I me'n recordo que anàvem a casa d'uns veïns que vivien en una planta baixa i tenien la tele al menjador, però al menjador hi tenien una finestra que donava al carrer. I me'n recordo que ens posàvem tots entre els barrons de la finestra, entràvem tots a casa o ens quedàvem a fora a l'estiu per mirar la tele. I era com un espectacle. I bé, ens deixaven anar, evidentment, no? I jo, esclar, tornava a casa i deia, mica, gens, jo no tinc tele a casa. I a casa meva s'escoltava molt la ràdio, molt. Recordo sempre la meva mare, doncs jo arribava de l'escola a la tarda, l'Helena Francis. Les sèries de Lucecita, sí, tot això. És que ho recordo pujar a les escales la sintonia de l'Helena Francis. Els matins, el Luis de l'Olmo, amb protagonistes. O sigui, és que la ràdio la tenia clavada a la meva vida. I sempre, de petita, fixa't tu quina tonteria, em preguntava, i li deia a la meva mare, l'escoltava, i jo deia... com s'hi fiquen la gent aquí dins?
Boníssim.
Era una cosa que jo pensava, com s'hi fiquen, no? I de fet, diguem que vaig entrar a treballar també a la ràdio Lleida, més que res per la curiositat. Clar, aleshores, a nosaltres, estem parlant de fa molts anys, i a nosaltres a l'escola no ens deien d'anar a fer entrevistes a gent de la ràdio o de la tele com a treballs. Això no ens ho havien demanat mai. Per tant, jo no havia vist mai un estudi de ràdio i la tele ja ni pensaments, no? Perquè vivia a Lleida. I quan hi van sortir aquestes proves per la ràdio, que ho vaig trobar en un diari, jo vaig dir, soc una mica tafanera, i vaig dir, jo hi vaig per veure com és la ràdio per dins, com a mínim veure com és una ràdio per dins. Però clar, jo em presentava unes proves, i així va anar la cosa. I amb la tele em va passar tres quarts del mateix, ja vaig anar jugant, me'n vaig a Barcelona, saps allò, a veure la tele, i mira...
I allà t'hi has quedat.
I allà m'hi he quedat.
Maripau, deixa'm posar-me una mica seriós, perquè, com saps, cada tant, sobretot a les xarxes socials, i des de que hi ha xarxes socials corren molts bulos, moltes teories i moltes conspiracions de moltíssimes coses. Ara fa temps que no estàs al capdavant d'un programa.
Sí.
Estàs a Atenció a l'Audiència,
sí,
no? Atenció
sí,
a l'espectador.
Al servei d'Atenció a l'espectador.
A TV3.
Sí. Sí.
A tu se t'ha apartat de TV3?
Bé, jo estic a TV3, se m'ha apartat, és a dir, he deixat de sortir en pantalla, he deixat de fer programes. Hi va haver un moment que van considerar que bé, que ja estava bé, i a partir d'aquell moment va començar a entrar una fornada de gent jove, que és el que hi ha sobretot molt ara a la tele, que està molt bé, perquè tu ets jove, i jo recolzo moltíssim tota la fornada del nou jovent, dels nous professionals, perquè jo quan vaig començar tenia 22 anys. Vull dir que, clar, jo també era jove. Arribava pràcticament sense cap experiència, només el 2 anys escaig que estava a la ràdio, a Ràdio Terraferma de la cadena 13. I ja està, per tant, tot el meu bagatge el vaig haver de fer allà dins, no? Però jo sempre dic que, a veure, reconec que els anys passen i que, com en tot, doncs, també s'acaben les coses, però a mi el que més em molesta des d'aquest punt de vista és que penso, per la tendència que hi ha ara en general a totes les teles, és que penso que podem conviure perfectament els que tenim una edat més avançada. Jo no em considero gran, perquè per mi el meu esperit és que... Avui ho dèiem amb gent de la tele. Dic, és veritat, han passat molts anys, però dic, jo tinc la sensació que fa 4 dies que vaig començar. No som conscients que els anys passen i que passen molt ràpid, no? Però quan et comencen a dir, a recordar, i sobretot quan em trobo, doncs això, gent jove com tu que em diu... Ui, jo de petit, et recordo,
clar.
Anys. És així, no? Doncs penso que podem conviure perfectament la gent més jove i la gent que som més grans, que tenim una edat més avançada. Perquè quina és la diferència? Que vosaltres veniu amb un bagatge increïble i amb unes noves tecnologies que nosaltres no hem tingut i que ens hem hagut d'espavilar, però nosaltres tenim una experiència. I això, l'edat, només te la dona l'edat. Facis aquesta feina, facis la que sigui.
Dit d'una altra manera, Maripau, creus que has patit d'edatisme i, a més, de cosificació cap a la dona, perquè es busca allò de la dona guapa, simpàtica,
sí,
sempre jove.
Sí, jo crec que sí, sí. Sí, sí, jo, però com molts, eh? És a dir, perquè, en canvi, això no, és que sempre últimament n'estem parlant
perquè,
no passa tant amb els homes.
Amb perdó cap a ell, eh? Però a tu t'ha passat, però el Pellicer no.
No, però, pobre, és que sempre posen l'exemple del Ramon, que jo me l'estimo
horrors. Bueno, perquè vau treballar junts.
No, clar, sí, 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 ens posen, evidentment, no? Em fan la comparació. Però que, com el Ramon, que desitjo que estigui molts anys en pantalla, perquè a part és que ho fa superbé, i és un gran professional, i a més d'una excel·lent persona. Però, com el Ramon, a la tele són molts més companys que estan en la mateixa franja que nosaltres, és a dir, que quan ens jubilarem marxarà una fornada de gent que també ara està fent pantalla, la Imma Pedemonte, fins fa 4 dies, però ja no en feia tanta, tampoc. La Isabel Bosch també es va retirar. La Mònica Huguet, que és, com jo, potser un any més gran, o no, som iguals, tampoc n'està fent, no? Ostres, i la Mònica està fantàstica. Vull dir que és allò que dius, està bé, eh? Però que nosaltres penso que també podem fer productes televisius. Com ara, radiofònics, eh? Vull dir, estem parlant de la tele,
sí.
Però amb la ràdio...
Els mitjans de comunicació.
Correcte.
Maripau, jo tinc que dir una cosa. Jo quan hi ha el Casal i tot això em pregunten a qui tens, la Maripau Huguet. Tothom va dir, la Maripau! Oh, quina il·lusió, jo l'he vist, la Maripau! Tothom sabia qui era la Maripau Huguet.
Però joves és que saps què passa? Tots. Bueno, perquè ara amb les xarxes i tal passen, i amb els APMs passen molt... I amb els plats bruts. Hi ha molts joves, molts nens, que me'ls trobo pel carrer, com que estan repetint molt els plats... I jo vaig participar en un capítol. No sé per què aquell capítol s'ha vist molt. I vaig pel carrer, a vegades diuen, mira, és la nena dels plats bruts. Absolutament. I va haver un moment que em van fer un personatge del Polònia, que el feia la Mireia Portes, que és un amor, i me'n recordo que molts nens, que jo aleshores estava fent pantalla, però igual feia uns horaris que els nens no em veien, no? I quan anava pel carrer dient... És la nena del Polònia.
Clar,
no tinguis això, que tots et coneixem.
Bueno, perquè fa molts anys que estem allà.
No, però vull dir, no passes.
I un programa diari, vulguis que no, deixa petjada.
Mira, et pregunto el mateix que et preguntava la Carme, però una mica diferent.
Sí.
I no et pregunto si ho creus, pregunto si et saps.
Sí.
Et saps referent?
Jo no. És que jo dic que sóc una persona molt normal, que fa una vida molt normal, i comprenc que aquesta feina i aquest bagatge professional, diguem, dona això, però jo no penso que sóc un referent. Molta gent, perquè sé, bueno, cada dia has fet molts programes i, per tant, vulguis que no, has entrat a les cases i has entrat a totes hores i en tots moments. Nadals, no Nadals i caps d'anys, no? I, clar, entenc que també hi ha una diferència, que també sempre la vull apuntar, a diferència d'ara, quan nosaltres estàvem fent... Quan jo feia els directes diaris, no hi havia ni les xarxes. Pensa que nosaltres, els convidats del programa de l'Hora de Maripau, els testimonis que teníem, encara els buscàvem i funcionàvem amb el contestador automàtic, que molta gent jove ja no sap ni el que és això, eh? Doncs a tots els testimonis, nosaltres dèiem, si volen participar d'aquest titular, d'aquest tema, han de trucar aquest número. I nosaltres escoltàvem tots els missatges, eh? Tu, t'estic parlant... Tampoc fa tants anys, fa, però això era l'any 98.
Sí.
O sigui, tampoc estem parlant de les catacumbes, eh? Doncs anàvem amb contestador automàtic. No hi havia ni Twitters, ni Instas, ni coses d'aquestes. Per tant, la possibilitat de fer molta xarxa social no hi era. Tampoc hi havia tants canals. I la gent era molt fidel a una tele, era molt fidel a un programa i a una persona, perquè de vegades... quan jo vaig discutir molt, jo no volia que posessin el meu nom en els programes, perquè a mi em feia molta vergonya. Jo deia, posem l'hora D, posem-la en directe, i posem el que vulguis, però el meu nom no. I em deien, però si és igual, posem el que posem, la gent dirà, anem a veure
el
la Maripau.
El programa de Maripau. Sí,
això passava abans.
Clar,
ara no passa tant.
És veritat.
A mi, com amb tots els altres, eh? Però... I vaig pensar, bueno, si voleu posar-lo, poseu-lo, perquè no... Vull dir, no puc portar la contrària en aquest cas, no?
Laura... Però...
Ah, és així, jo no em sento referent, no? Què va?
Jo que penso que s'equivoquen amb el fet de quan ja hi ha una edat, que no us donguin programes, perquè l'experiència és un...
És un grau.
És un grau molt important, que inclús la joventut que està pujant, que realment valen molt, també, els hi doneu realment un pas, també, perquè la vostra experiència poden aprendre molt de vosaltres, també.
Pots, jo penso que sí, és a dir, poden aprendre des d'un factor, des d'un aspecte, no? Però hi ha altres, o sigui, jo penso que és un aprenentatge mutu, perquè nosaltres aprenem d'ells, dels joves,
totalment.
Per tot, per tot el que porten ells, la maleta que porten carregada de molts estudis, de molta informació diferent a la que nosaltres teníem. I bé, nosaltres doncs podem aportar això, el fet que els anys, doncs, tots els anys que has estat, que estàs allà, que estàs treballant cada dia i que tens una, no sé, digue-li com vulguis, però tens una experiència.
És una ajuda mútua.
Jo penso que sí. És com comparar la relació entre nets i avis. Jo sóc molt defensora que sempre que es pugui els nets estiguin el màxim de temps possible, ja no dic amb els pares, evidentment, però amb els avis. Aquesta relació net i avi...
És un vincle especial, eh?
Sí, perquè jo sóc de poble, sóc de Lleida, però també sóc de poble per part de la meva mare, i ara, per exemple, a l'estiu, que hi ha molts nens, els pares els han deixat allà amb els padrins, que diem allà, amb els avis, sí. I caram, aquests nens estan tot el mes de juliol i agost al poble, en contacte directe, a totes hores,
natura,
amb els avis...
I amb la natura...
I amb la natura, i... però amb la relació amb la gent i sobretot amb la família, que, clar, el problema és tornar-los al setembre a casa, perquè no volen marxar. És que amb els avis està... I els avis...
Els avis també els necessitem.
Home,
tant que els necessitem. És molt important per nosaltres.
Sí, perquè també us aporten moltes coses.
Que sí.
Us donen molts mal de caps, us fan...
Sí, sí. És una vegada, diem...
Però us aporten moltes coses, home, sí.
Consol...
A l'època que estaves
tu,
sí, que et dèiem tots, però tenim a retina i en el cor, Suposo que això ja ho saps.
Gràcies. Jo també, els espectadors, encara que molts, vaja, la majoria no els hagi conegut, però quan surts per carrer, quan vas, no sé, vas molt pels pobles i tal, i feia moltes presentacions pels pobles, hi havia una època que se'n feien moltes d'espectacles de festa major, que això s'ha acabat en general, Però hi va haver una època que jo els estius me'ls passava voltant per Catalunya, i això m'agradava molt, perquè aleshores copsaves i veies, posaves cara a la gent que t'estava veient, i això a mi m'encantava. Per tant, crec que jo també tinc una estima molt especial per tots els espectadors, els que he conegut i els que no he conegut, perquè me'ls sento molt propers, és que han confiat en mi i han tingut, diguem, la deferència de molestar-se a posar aquella hora que jo feia el programa i veure'ns a tots els que el fèiem, no? I això és molt d'agrair.
Sí, jo volia dir que majoritàriament els presentadors, comunicadors que fan un magazín o unes notícies, uns informatius,
sí, sí,
estan en aquest format. I després estan els que fan entreteniment,
sí,
podríem dir. Però tu vas fer com un salt. I vas fer-ho superbé, com el Bojos per Ball.
Sí.
Que, a més, ballaves molt bé.
Perquè m'agrada molt ballar.
Clar, llavors, no sé si sí, això... Aquesta manera de ser plurivalent, no sé, la portaves ja de la fàbrica o...
Suposo.
Vas tenir algun problema i també vull saber, on vas aprendre a ballar?
Doncs mira, a ballar, això no em va suposar cap problema, perquè jo penso que a mesura que m'anaven dient jo ho feia i m'hi trobava molt a gust fent aquest tipus de productes. Jo no sóc tant, per exemple, de fer un telenotícies o un informatiu, perquè sóc més de magazins, d'entreteniments, que no d'informatius. Un estiu vaig fer el de vacances, els telenotícies, però això eren notícies fresques i això va ser molt maco de fer-ho, no? Però una vegada m'han oferit també... no sé quin programa havíem acabat i estàvem com en un impàs que no sabíem què havíem de fer llavors en la programació i em van oferir fer el 324, és a dir, posar-me a fer les notícies del 324. I això em vaig espantar una mica. És l'única cosa que vaig dir, de moment no, perquè no m'hi sento... Sé que còmode. No em sentiré còmoda d'entrada. No, em fa una mica de respecte, no? I cadascú penso que hem de ser molt conscients del que podem fer. I jo sempre em vaig quedar una mica en aquell armari d'entreteniments i l'entreteniment et dona moltes possibilitats, perquè entreteniment tant és fer un magazín com el que tu fas, com fer el Bojos pel Ball, com participar fent un gag d'una sèrie. És que, clar, la bossa és molt gran, no? I aleshores, doncs, penso que és molt important. I referent al que tu em comentaves, jo penso que les coses van sortint, no? I no sé, vaig fer allò com podia fer una altra cosa. Vull dir que m'ha agradat sempre fer aquest tipus de
programes. Però tu ja ballaves.
Però jo ballava. Si tu em preguntaves on vaig aprendre a ballar, com que vinc de poble i vinc d'una mare que era més ballarina que jo que sé, el meu pare pobre no sabia ballar, no se'n sortia, tenia moltes virtuts, però el ball no. I jo el traia a ballar i em deia, pensa que et cansaràs molt en mi, perquè no en
perquè
sé.
No m'agradava.
Però a mi m'encantava ballar el meu pare, i reconec que no era molt destre, però no dic que gens. Però la meva mare sí, la meva mare sempre em deia en el poble que de joveneta era, vaja, que la gent de poble és que tampoc tenien altres
festes majors o...
totes les festes majors, i llavors jo quan anava al poble on vivien els meus padrins, a l'estiu ens passàvem rodant totes les festes majors. S'acabava la del meu poble, jo penso que a l'agost dormíem més, vivíem més de nit que de dia. De dia al meu poble tot estava pagant, no hi havia ningú. Ara no, perquè a les piscines i la gent sortim, no? Però sortíem de nit i rodàvem totes les festes. A mi m'ha agradat sempre ballar. Després jo em vaig aprendre això. Fent molta nosa, a la gent, els meus pares, el pare del meu germà vivia en un poble, ja va morir, vivia en un poble Artesa de Lleida, on encara hi viu la meva tieta i el meu cosí. I cada diumenge els meus pares, o dissabtes, anàvem a Artesa, que estava molt a prop de Lleida, a ballar, perquè era encara aquell poble que tenien orquestra de ball cada cap de setmana. I jo em posava, com que ja m'agradava, em posava pel mig de la pista, feia molta nosa, perquè les parelles anaven ballant i anaven dient, nena, aparta't d'aquí! I al final sempre m'agafaven aquells senyors que em deien, vine cap aquí, que et trauré a ballar. I jo penso que així... Més que d'una altra manera vas aprendre a ballar. Altra cosa, després, ja van ser els balls de saló, d'aquests que són més professionals, que jo els vaig aprendre, però no són els balls que a mi m'agradi ballar en una festa major, perquè no tens espai per ballar-los. I a mi m'agrada més el ball de poble, de la festa major.
I per qui no ho sàpiga, Mari Pau, has participat en espectacles de Cocó Comín.
És que estic fent dansa. No estic fent la carrera de comèdia musical, perquè no puc fer-la per edat, però estic fent... Sí que pots anar-hi a fer totes les assignatures que vulguis. I allà he fet... Ara hem acabat la temporada, abans del setembre, tornem, faig jazz, faig claqué, he fet cant, fem també cant coral, hi ha una assignatura que és cant coral, i he fet clipwork, que són aquests música d'aquestes danses més de videoclips, i he fet una mica... Sempre que puc vaig fent cosetes segons el meu horari, i he fet teatre musical. I és aquí on ja portem 3 anys, i aquest any hem fet el cop de rock del Degoll de Gom al Teatre de Sarrià.
Brutal.
I ha estat molt maco. Sí, sí,
de tots modus, tu el coquet el portaves de petita, eh?
Sí, jo sempre... Sí, sí, sí.
I continues amb el coquet, eh?
Sí, és que mira...
I no el deixis,
no,
eh?
No.
Però el coquet el portes.
Mari Pau, hi ha un programa que a mi m'agrada molt, que és el Quim Ferrer, el Foraster. Vols dir que tu no has sigut la precursora?
No.
Perquè tu també anaves pels pobles.
Sí, però fèiem connexions, fèiem...
Sí.
Tu, jo, fent la directa, jo donava... Jo et veig una mica.
Sí, jo podria ser la forastera.
No. Però vull dir, la idea és molt bona.
És boníssima.
I a més, jo crec que tu la vas començar, aquesta idea,
no,
anant
jo
pels
crec
pobles.
Que, no, perquè, a veure, anant pels pobles, quan anàvem de festes majors, amb festes el Quim majors. Ens havíem trobat quan ell feia espectacles amb Teatre de Guerrilla, per exemple. I clar, la gràcia que té el Quim, a part de ser humorista i tal... Jo ara he estat participant en uns programes que ha fet la XAL, la xarxa de televisions locals de Catalunya, i hem estat gravant 9 programes, i hem fet un programa que es diu La Sobretaula. Hi havia un presentador, que era el Pep Piques, i jo anava a cada programa de convidada especial, i a més amb mi venia sempre un dels cantants, cada setmana un diferent, un dels cantants d'Eufòria, no? I vam estar rodant per diferents pobles de Catalunya, no era ben bé igual... Però sí que era un programa en què, sobretot, és un programa molt de territori, de quilòmetre zero. Nosaltres triàvem, de fet, la productora que ho feia, triava un poble, no sé, és que vam estar molts, eh? Però el primer que vam fer va ser Santa Eugènia de Berga, per exemple. I anàvem amb un cantant d'Eufòria i jo. I aleshores es busca sempre un restaurant que tracti el producte de territori d'aquella zona. Aquesta és la condició.
Va,
i aleshores nosaltres anàvem visitant... A mi em va tocar, per exemple, anar a visitar una granja de vaques i de parlar amb el senyor, un altre anava a veure formatges, depèn dels productes. Però tot eren aquells productes que després acabàvem anant al restaurant i ens feien un menú amb aquells productes. I al final, el que era la sobretaula del dinar, apareixien tots aquests productors que havíem anat a veure.
Boníssim.
I comentàvem la jugada. I acabàvem, perquè el Pep Piques és un cantautor de sempre, i acabàvem amb una cançó del Pep Piques.
I això ho veurem...
Es veu i es pot trobar.
I
YouTube
trobar.
Estan tots penjats.
Val,
sí. I també a la xala estan tots penjats. Doncs és una mica aquest territori que
això?
Jo penso... que necessita fer TV3 i que necessiten fer les televisions.
És una cosa nostra, vull dir...
Sí, cal fer territori.
Exacte.
Perquè, sap per què? Perquè ara, gravant aquests programes, quan arribes als pobles, la gent està tan agraïda que tu vagis en aquests poblets, que alguns són més grans, altres més petits, I la gent ho agraeix molt, perquè sempre té la sensació que la tele és molt centralista, que ens quedem sobretot sempre a Barcelona, i a Lleida em diuen, ostres, digue'ls que a Lleida també existim,
que Lleida existeix, no?
Sí.
No tens el Terol.
Mira, m'ho poses molt bé, perquè estem fora de temps, però et volia fer dos preguntes.
A mi talla'm, perquè
no,
quan
no,
jo...
No, 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 cap problema. Et volia fer dos preguntes, sí o sí. La primera té a veure amb això que ens deies ara. Jo crec que quan entres a TV3, encara no estem, o TV3 no ha normalitzat que a Catalunya hi hagi diferents accents, no?
Jo sé, penso que cada vegada més, ara.
Això ara ha passat?
Sí. Quan vaig començar jo...
Quan vas començar tu, no?
Pràcticament l'única persona...
Que buscava el català central...
Sí, no? El català de Lleida.
I jo dic sempre que a mi m'encanta que l'Andreu González, que és el nostre productor, tingui l'accent de Solsona, que la sotsdirectora d'aquest programa, la Núria Ros, tingui accent de Banyoles.
Perfecte.
A mi m'agrada molt que passi això.
És perfecte, perquè això... Home, això és saviesa i, a més, això és... Vas posant a la bossa de la cultura i vas fent camí, no? I vas fent camí. I ara que hem de defensar tant la nostra llengua, hem de defensar molt els nostres accents.
Més que mai.
Perquè això, clar, perquè això li dona una diversitat i una riquesa espectacular. Absolutament. El català no és únic, no és un model exacte, no és el model Pompeu Fabra. Mm-hmm. El català són molts accents, molts d'eixos, moltes frases fetes, conegudes a cada lloc, que és com els bolets, eh? A cada lloc té els noms diferents. Doncs quan jo vaig començar, hi havia gent a dins de la tele que ja eren de Lleida, però, diguem que la que va portar l'accent, diguem, en pantalla, en aquells moments era jo. Ara sí. Hi ha molta més gent que són lleidatans i d'aquelles zones, no? I de les Terres de l'Ebre, i de... Home, això s'agraeix moltíssim.
Sí. I valencians,
sí.
Hi ha molta gent.
Va, i la darrera, t'ho deuen haver preguntat 800.000 vegades, però jo... Tinc moltes ganes
de preguntar. Vinga, que sigui la 800.000.
Exacte. Et tornarem a veure en pantalla, TV3?
Això hauries de preguntar a la direcció. És que, si em dius si m'agradaria, te diré que sí.
A tu t'agradaria?
M'encantaria. Que potser ara dins d'aquest glòbul de gent jove no hi encaixo, potser tampoc, no? Però que m'agradaria, sí.
Però conserves molt bé parlant
d'aquest. Moltes gràcies, guapa.
I una lliçó per aquesta gent nova que ve.
Bé, m'agradaria molt fer moltes coses. M'agradaria molt fer un magazín, que és el que més, amb el que m'hi trobo més a gust. Però com que m'agraden tant les entrevistes, també dic, cosa que no he fet mai, que m'agradaria molt fer un producte... Jo no sé si funcionaria o no, o si a la tele és un producte que els pot interessar o no. Un producte de tele de nit, però d'altes hores de la nit, saps? D'aquelles persones que la nit no poden... Com la nit dels ignorants.
Exacte.
Sí. Molta gent no dorm, hi ha molta gent que... Sí.
Aquí tens una.
Veus? Per fer una tele que faci companyia, no? Fent una entrevista, obrint telèfons, potser, i escoltant. No sé, m'encantaria, sí.
Esperem que sí, esperem a veure-te aviat a les pantalles de TV3.
No?
Nosaltres que acabem amb un altre tema que ens ha triat Maripau Huguet, en aquest cas, aquest Jo mai mai preciós de Joan Dausà.
És una cançó...
Que va sortir la segona part.
És una cançó, sí. M'ha encantat estar amb les tietes, eh?
Sí,
Gràcies.
Maripau, això també és casa teva, ja ho saps, torna quan
gràcies.
Vulguis.
Gràcies, i conserva-les, perquè aquestes tietes fan molta feina.
Gràcies, una abraçada molt gran.
Gràcies.
Seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella ve.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a 6:00 PM tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:00 PM a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 13 a 14 hores, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Va, que ens queden... Què deies? No, això sí que ho pots fer públic, que m'agrada.
Estava dient que el Joan està cada dia més guapo.
Veus que bé?
Està més
fric. Ai, que em puges l'ego, Laura.
Puja-te. Que va bé.
Va, escolteu, que ens posem una mica informatius per acabar aquests 10 minuts que ens queden de programa avui, perquè no sé si ho sabeu, però aquest matí la ciutat de Madrid s'ha despertat amb una nova pancarta sí. I ho ha fet a la Puerta d'Alcalá, de la mà de Greenpeace, una pancarta amb un missatge molt clar. El canvi climàtic os la suda? I on es podien veure quatre dels candidats electorals cremats i suats amb aquest muntatge. Tot i això, els bombers de l'Ajuntament de Madrid l'han retirada aquest mateix matí, però és per això que avui hem convidat per parlar-ne a Raquel Montón, portavoz de Greenpeace. Raquel, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Raquel, primero de todo, ¿por qué hoy el colgar una pancarta como esta?
Pues porque estamos en campaña electoral, porque el tema del cambio climático nos parece que es capital y crucial, y porque queremos escuchar todas las propuestas de los candidatos y de la candidata en materia de cambio climático. Estas propuestas somos muy conscientes de que son muy diferentes y por eso nuestra pancarta tenía cuatro rostros muy diferentes, con gestos muy dispares entre ellos, para demandar y pedirles y ofrecerles que pudieran empezar a explicar cuáles son sus propuestas para la ciudadanía.
Realmente rostros muy diferentes porque encontrábamos desde Sumar a PSOE, a Partido Popular y a Vox. ¿Por qué estos cuatro candidatos?
Son los partidos estatales más mayoritarios y iba a hacer una broma, no cabe más gente en una pancarta. De alguna manera son representativos de lo que nosotros estamos queriendo pedir, ¿no? Que es, necesitamos hablar de cambio climático, la ciudadanía debe escuchar las propuestas de todos los partidos políticos y es lo que estamos reclamando y pidiendo. En un día que estamos con una ola de calor en su pico ayer y hoy máximo, uh-huh. Es decir, una evidencia palmaria de lo que está ocurriendo y necesitamos, creemos que la sociedad necesita, porque nos va la vida en ello, necesita escuchar estas propuestas. La próxima legislatura es clave. Lo que se haga va a ser clave para los próximos 10 años, 20 y 50.
Raquel, para que la gente no se quede con esto de la pancarta y lo encuentre una anécdota más y punto, ¿eh? La verdad es que habéis hecho llegar a los partidos políticos 125 medidas para afrontar la crisis climática. Más o menos, ¿por dónde pasan estas medidas?
Las hemos agrupado en cinco bloques. Uh-huh. Unas tienen que ver más con lo que es la biodiversidad en todos sus ámbitos. Otros tienen que ver más con la energía, el modelo energético, la transición energética, la transición ecológica. Otras tienen que ver con la economía, con los derechos humanos en el cuarto bloque. Y un apartado sobre cuál es el papel que tiene que tener España, la Unión Europea y la Unión Europea porque somos parte de todo ello, ¿no? Los hemos agrupado en todo eso. También he de deciros que nos hemos leído ya todos los documentos de propuestas de estos partidos políticos y de otros, los cerca de 300 folios del PSOE, los casi 200 de Sumar y así también de Vox y de PP, para comprobar y ver en qué medida se están adecuando a las medidas que nosotros proponemos o a otras para afrontar todo esto. Y deciros que hay una diferencia abismal entre lo que proponen unos partidos y otros.
De hecho, ahora me decías, nos hemos leído todas las propuestas de cada candidato y de cada partido político, también las de Vox, ¿no? ¿Me decías?
Todas, sí. Y por poneros un ejemplo...
¡Qué valientes!
Claro, por poneros un ejemplo claro, en Vox proponen salirse del Tratado de París, por bueno. poner un ejemplo entre uh-huh. muchas que hay, y sin embargo tenemos en el lado opuesto, contrario, las propuestas de Sumar, que están... apostando por un cambio de modelo y por continuar reduciendo las emisiones a los niveles que la ciencia está requiriendo. Uh-huh. Es decir, hay una diferencia abismal entre todos ellos y es importante que la ciudadanía sepa lo que va a votar y por quién va a votar en las próximas elecciones.
Raquel, empezábamos esta conversación recordándole a la gente que en esta pancarta podíamos ver a Núñez Feijóo, a Santiago Abascal, a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. ¿Alguno de ellos os ha dicho algo?
Sí, Yolanda Díaz ha contestado en redes sociales agradeciendo y por la oportunidad de poder explicar las propuestas y que efectivamente es lo que tiene que hacer la ciudadanía. Desde el PSOE sí que Cristina Narbona y algún otro político también han contestado. Es mucha gente la que se está sumando. Y también me gustaría decir que lo que son las redes sociales y cuando tú ves una imagen en los distintos dispositivos móviles y demás, la expresión de los rostros a veces no se ve bien y está habiendo gran confusión diciendo que no se diferencian, cuando la cara del señor Abascal raya el sadismo y la cara de Yolanda, por decirlo, o de Pedro Sánchez, tiene un gesto de preocupación muy severo. Uh-huh. Y son muy diferentes, insisto, en estas propuestas y esperamos ese debate, porque es necesario y que la gente hable y que la gente pregunte y que los políticos respondan.
Me decías que Yolanda Díaz sí que había contestado, también lo ha hecho la número 2 del Partido Popular en el Congreso, Marta Rivera de la Cruz, que ha dicho que la lucha contra el cambio climático se puede hacer respetando el patrimonio y sin poner en peligro a nadie.
Es que no hemos... era un andamio donde estaba colgada la pancarta de Greenpeace, no era de patrimonio lo que estaba allí ocurriendo. No ha habido ningún tipo de daño en ninguno de los lugares y desde el más absoluto de los respetos. Y ese mismo respeto exigiríamos como Greenpeace respecto a la ciudadanía que nos expliquen sus medidas, que están muy lejos de lo que dice la ciencia, incluso de los propios compromisos que Europa está promoviendo. Uh-huh.
Raquel, finalmente sí que queríais hablar de cambio climático, hablemos también de cambio climático. ¿Vamos tarde o es reversible?
Vamos tarde, no es reversible, pero no quiero decir que no haya que hacer nada, todo lo contrario. Como vamos tarde hay que hacer más y más deprisa, mucho más y mucho más deprisa, y como ir a peor no queremos, tenemos que frenar todo lo que podamos ahora. Por eso decía al principio de esta conversación que los próximos 4 años son cruciales. Sí. Tenemos, por dar una cifra muy muy grande, los próximos 7 años que nos quedan, hasta el 2030, tendríamos que haber reducido a más de la mitad todas las emisiones de CO2 de todas las economías del mundo. Luego, tenemos muy poco tiempo para hacer todo esto. La buena noticia es que sí se puede transitar a una gran velocidad, pero hacen falta políticas absolutamente decididas y orientadas, y estamos ahora mismo casi en dirección contraria con algunas de las propuestas de los partidos políticos. Bueno, desde luego las de Vox son contrarias, y las del Partido Popular es como están mirando a ver si qué pasará. Esto no puede ser así. Hace falta una transición energética y una transición ecológica a velocidad de crucero.
Deseando que llegue esta transición energética y ecológica que le hace falta no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Raquel Mondón, portavoz de Greenpeace, muchísimas gracias por entrar hoy en la caravana. Que vaya muy bien.
Gracias. Buenas tardes.
Deies, perdona, Consol.
Ho tenim cru, això.
Molt malament.
Tenim cru, està. Molt. Em queda minut i mig i vull fer dues coses.
Fes-les.
Vau veure el debat?
Jo un trosset.
El cara a cara?
Jo un trosset vaig veure.
Va ser horrorós, eh?
Impressionant. De mal gust,
Horrorós,
total.
Eh?
Horrorós, eh?
Sí, eh?
Sí, sí, sí.
Mal gust total. Déu-nos un quart, que cada un pensi el que vulgui, i jo penso com Laura Rabanal. Desgraciadament que vingui el PP i el Vox. Jo, sincerament, jo no sé, tot ho que hem avançat, anem enrederits, ningú li interessa, a més, que està, moltes vegades jo ho he dit ja per antena, la cadira, però els importa tres pepinos. Si els que ens tenen que governar no tenen educació, tacte, i realment ens expliquen la realitat, que expliquen la realitat que amb ells els hi surt dels nassos i que els hi convé amb ells... Què podem fer al poble? Ja d'una punyetera vegada.
Mira, vella.
Sí, sí, és tremendo.
Sembla Hombre, ja està bé. Sí, ja està bé.
I com que esteu tots d'acord, i em queda res, mig minutet, jo ho intentaré.
El què intentaré?
Jo li estic fent ullets a la consola.
Oh, va, que cantis.
No, t'animes?
Va, t'acompanyarem. Algo fàcil i t'acompanyem.
Res,
va. Va, res, curtet. Va.
8.760 hores perdudes... 8.760 hores despès. 8.660 hores perdudes. Com es mesura l'any on estem.
Bravo!
La nostra companya! Cert,
has cantat una cançó que m'encanta, del musical Rent.
Sí, senyor.
Moltíssimes gràcies, Consol, que vagi molt bé, i gràcies a totes.